L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Recordeu que aquest programa el podeu escoltar tots els divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes a 1:00 PM. A banda, també el podeu recuperar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat.
Llevat dins la pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.
La crisi sanitària que encara estem resolent porta associada una profunda crisi econòmica derivada del coma induït a què s'ha sotmès el sistema econòmic per aturar l'avanç del virus. L'Organització Internacional del Treball ha alertat que durant el segon trimestre del 2020, 195 milions de treballadors a temps complet perdran la seva feina. Són diverses les veus que proposen replantejar aquest sistema econòmic abans de reiniciar-lo. L'argument és que no es pot tornar a reproduir el model que ens ha conduït fins a l'emergència ecològica i social actual. Dins el sistema capitalista conviuen altres formes econòmiques des de les quals s'estan construint noves formes de fer economia, de tenir cura de la casa, que és l'origen del mot economia. Parlem sobretot de l'economia social i solidària. En Dani Jover, el nostre convidat d'avui, és mestre i emprenedor social i un gran divulgador de l'economia social i solidària, perquè hi treballa d'antuvi a l'equip Promocions, del qual és cofundador, i és patró de la Fundació Roca i Galés, que és l'entitat Memòria del Cooperativisme a Catalunya. També és membre del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia i de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya i impulsor de la Universitat Rural Paulo Freire. Amb en Dani volem conèixer una visió de com reconstruir l'economia des de les coordenades de l'economia social. Bona tarda, Dani.
Hola, bona tarda.
Estem molt agraïts i contents de que vulguis o puguis compartir aquesta estona, aquest diàleg amb nosaltres des de les zones de Ràdio Estel.
Molt bé, jo també estic encantat.
Dani, en primer lloc, si ens permets fer una petita confidència als nostres oients, ets una persona una mica atípica en alguns aspectes, però ens volíem fixar en aquest de les noves tecnologies, que precisament ara estan en un moment d'efervescència. Per exemple, en Dani no té mòbil, li agrada conrear la interioritat i hi ha alguns escrits que el signa com a neoludita. Des d'aquesta opció i des del confinament, quina reflexió fa sobre com ha arribat al món aquesta situació?
Bueno, és molt complex en el sentit que no hi ha una causa simple i que no podem buscar respostes simples a situacions que tenen moltes dimensions i a molts factors, no? Jo, en principi, plantejo que el tema de les noves tecnologies, el tema, una mica de broma, el tema del neoludisme, perquè jo crec que una de les causes o dels factors fonamentals és l'excés i la desmesura. És a dir, el model de globalització neoliberal ha impulsat a nivell mundial un capitalisme depredador que arrasa les bases biològiques i les bases que generen la vida. I des d'aquest punt de vista, sí que és interessant fer una reconsideració de què ens ha portat fins aquí, no? I jo crec que el tema aquest de l'excés, la desmesura, la ruptura de lo que són els límits ecològics, els límits, diguéssim, de caràcter social, de caràcter econòmic i sobretot també de caràcter ètic, no? Amb un model econòmic en el que no s'han pogut posar regulacions, normes, lleis, i que s'ha subordinat la política i la societat a la riquesa i a la codícia.
Dani, a l'inici del programa hem anotat aquest tsunami que ve sobre el món del treball. Fa pocs dies hem celebrat el 1 de maig. Estem parlant d'ERTOs, d'un atur que es pot posar o es pot enfilar de nou a valors a l'entorn del 20%. El Papa, en canvi, ja ens ha advertit que no és moment, probablement, d'aplicar les receptes o les solucions que s'han fet habitualment, no?, i que es basaven només en el que el mateix Francesc anomena el paradigma tecnocràtic dominant habitual. Per on creus, Dani, que hauria d'anar aquest camí de la reconstrucció?
Bueno, el procés de reconstrucció té que partir de la necessitat de fer una lectura crítica i una mirada holística i global de la situació, no? En el que detectem que hi ha una situació de manca d'espiritualitat claríssima, de respecte al conjunt, no? En el que trobem de que no s'han respetat el sentit criteris per discernir el que és just o el que és injust. No s'han posat límits a la desmesura, no? I la gran por que fa és que el procés de reestructuració no tingui en compte de que hem de construir una economia per la vida, una economia del do, una economia que es fonamenta en la cooperació i no en la hipercompetitivitat, una economia que estigui subordinada a la ecologia, perquè oikonos, nomos, o economia, realment són les normes d'administració de la casa comuna, però ha d'estar subordinada a unes regles generals, sense les quals és insostenible la vida. Ara vivim la paradoxa de la situació absurda de que en aquest col·lapse de la situació trobem de que l'aire és més net, de que la contaminació ha baixat moltíssim, de que el tema de la circulació... És a dir, que estem en una situació en la que està plena de paradoxes, no? Aleshores, l'economia social i solidària incorpora altres criteris, que és el criteri no fer sostenible el model de desenvolupament actual, sinó posar unes bases en la que el tema ecològic, el tema social, el tema espiritual sigui el fonament.
Aquest món de l'economia social i solidària, que el coneixes bé perquè és on s'ha desenvolupat bàsicament la teva vida professional, sembla com que per part del govern de l'Estat espanyol s'està posant en el centre. L'altre dia sentíem a la ministra de Treball i també en la denominació del Ministeri té Economia Social, Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, deia que entrem en el moment de l'economia social, és el moment de reforçar el seu paper, de consolidar-lo. Creus que aquests moments als quals ens estem acostant poden ser favorables a aquesta extensió de l'economia social i els valors que defensa?
Sí, està clar. Està clar, però tampoc oblidem de que aquest nom d'economia social amb la dimensió important del ministeri que porta l'actual ministra forma part d'un pacte de govern de coalició d'esquerres de caràcter progressista com no havia hagut en Espanya des de la Segona República. O sigui que és una situació una mica excepcional en la que té un suport parlamentari molt precari. És a dir, des d'aquest punt de vista, déu-n'hi-do que pugui desenvolupar-lo, però encara no s'havien posat a treballar, que ha vingut la crisi del virus, en la que ha trastocat, alterat els ritmes, etc. No? Però, efectivament, l'economia social té una llarga lluita. De fet, ja en els inicis del moviment obrer, el moviment del cooperativisme, i aquí, en aquest sentit, pues, la Fundació Roca i Galés va ser també la memòria viva, no?, del sediment vital de tantes experiències, de considerar de que no se tractava simplement d'alliberar-nos del treball assalariat, de millorar les condicions de vida, sinó també, sobretot, de construir altre tipus d'empresa, altre model d'organització en la democràcia, incorporar el que és la perspectiva de la democràcia de l'economia. Unes economies que són transformadores perquè se fonamenten en la resolució de necessitats socials, no tant en el lucre i no tant en el buscar el benefici a cosa del que sigui. I des d'aquest punt de vista, sempre que han hagut grans crisis en els moviments de l'evolució del capitalisme, sempre s'ha buscat en les fórmules d'economia social, en el suport mutu, en el tema de la reciprocitat, en el tema del cooperativisme, fórmules. Portem més de 150 anys de lluita i de persistència de demostrar que altra economia no és que sigui possible, sinó que és necessària. I ja existeixen models, referents, etc. El que passa que la proporció sempre ha sigut molt minoritària.
Recordem que avui als estudis de Ràdio Estel estem mantenint un diàleg amb el Daniel Jover, que és patró de la Fundació Roca i Galés i és una persona que forma part de les diverses xarxes d'economia social i solidària a casa nostra. Dani, quines respostes s'estan donant des de l'economia social a la crisi econòmica que ha provocat el Covid-19? És a dir, quin és l'estat d'aquest teixit de cooperatives, d'empreses d'inserció, que estan també rebent l'impacte, com la resta d'empreses i d'actors econòmics, de la crisi del Covid-19.
Sí, realment és molt trist i molt descoratjador, molt, molt trist la situació, perquè les mesures, els suports que s'estan donant no és específic al tema de l'economia social, sinó és una operació de salvar el que és la petita i la mitjana empresa, els treballadors autònoms i les empreses de cooperatives. Tenim per banda el que són les mesures de l'Estat i les mesures de la Generalitat. Aquí els moviments de l'economia social, les federacions de cooperatives, etc., han constituït un fons de suport, però proporcionalment a la hemorràgia que s'està donant és molt limitat. Té un valor testimonial molt important, però cal fer un plan Marshall, com diuen alguns, a nivell europeu de salvament i de rescat de les persones, de les famílies i de les empreses, del sector de l'economia social, però també del sector de la petita i mitjana empresa i del sector dels treballadors autònoms, que són els primers que han caigut. I des d'aquest punt de vista, la gran resposta pot ser les decisions a nivell de Unió Europea. La Unió Europea se juga al seu futur si és capaç de prioritzar un missatge de solidaritat i de cohesió social, econòmica, potent, o si es deixa portar per el sálvese quien pueda. Uh-huh. I des d'aquest punt de vista, la situació geopolítica diu molt. És a dir, la gran por és que les mesures que s'estan fent són tan limitades, després queden col·lapsats en els procediments per demanar-lo, els serveis públics estan al límit també, diguéssim, de la capacitat de donar resposta, perquè podem comprovar que la crisi del coronavirus també està servint d'experimentació de noves formes de control social legitimades per la por i la culpa, i que possiblement les noves tecnologies s'estan utilitzant per constituir societats més disciplinàries, més repressives. I d'aquest punt de vista és molt important que els sectors plurals de l'economia social solidària, de la economia ecològica, de la petita i mitjana empresa, treballin en xarxes i en aliances molt potents, perquè el rescat té que ser una part complementària a regenerar altres fórmules de creació de mercat basat en l'intercanvi i no en el domini.
Tindrem present aquesta alerta que fas, Dani. Van sortir el concepte de solidaritat i tu fas servir sovint en els teus escrits aquesta, el mot fraternitat, solidaritat. L'altre dia, en un intercanvi que vam compartir, doncs, ens vas relatar un pensament d'Albert Camus, no?, que sempre dius que t'ha interpel·lat, i que diu: tenim la bellesa i tenim els humiliats. Per difícil que sigui l'empresa, voldria no ser mai infidel ni als segons ni a la primera. La solidaritat, Dani, és precisament un d'aquests valors, no?, que fa seu l'economia social. Es té clar en el món de l'empresa que d'aquest atzucac només es pot sortir col·lectivament?
Bueno, no hi ha un pensament únic en el món de l'empresa. El món de l'empresa més aviat seria una galàxia configurada per una tipologia de gent molt diversa que té procedències, trajectòries, experiències molt, molt diferents. És a dir, no és el mateix l'empresa promoguda amb el risc de qui aposta els seus diners, els seus capitals, que aquells nous directius o gestors de fons exteriors en la que l'empresa són empreses multinacionals en el que no tan fa les conseqüències, no? Aleshores, jo crec que hi ha un fil conductor per fomentar aquesta nova economia plural, que és un model d'economia amb rostre humà, que seria el tema de la responsabilitat social de qualsevol empresa que està compromesa amb el seu territori i amb la seva comunitat. I des d'aquest punt de vista és un element transversal que uneix en els millors ideals de l'economia social a el que és la petita, mitjana empresa, treballadors autònoms i grans cooperatives. El sentit de responsabilitat social. Prioritzar el bé comú per sobre del lucre i de la codícia. Ahí crec que seria el vincle. I ahí la tradició de l'Església és molt important. Parlem de la doctrina social de l'Església, que ja fa anys que ve denunciant un capitalisme en la que provoca els descartats, que diu el Papa. El Papa l'altre dia va comentar de que el Déu perdona sempre. Nosaltres, els humans, de tant en tant. Però la natura, el planeta, mai perdona. I des d'aquest punt de vista, la responsabilitat que tenim tot el món empresarial amb els límits del planeta haurien d'estar ahí molt, molt, molt clar i molt assumits.
Dani, un altre concepte que sovint trobem en els teus escrits és el de sobrietat. I et volíem preguntar, de fet ja has explicat que segurament hem arribat en aquest punt, molt té a veure el model de producció i consum que tenim. Creus que estan ara tan al límit, estem en millor disposició d'abordar aquesta transició ecològica, aquesta conversió que has esmentat al Papa Francesc, que ell també explica a l'encíclica Laudato Si?
Sí. Sí, teòricament sí, però de fet el tema de la sobrietat té que veure amb la capacitat de reconèixer allò que deia Gandhi, no? Que no és més ric qui més té, sinó qui menys necessita. I des d'aquest punt de vista, la contenció voluntària de necessitats ens porta a un model de vida més austera. Què és l'important? Ara, en aquestes setmanes de confinament, podem apreciar què és l'important i què és el secundari. En el mercat del treball s'ha posat de manifest que el que són treballadors prescindibles, en realitat són és imprescindibles, són els necessaris, són els essencials, els que estan treballant les castanyes del foc. Quantíssimes feines infravalorades, mal pagades, poc retribuïdes, amb poc reconeixement, són els que estan en la primera línia de foc. Penso en el personal que treballa en les residències, en el sector sanitari, en la gent del petit comerç de proximitat, etc. No? I des d'aquest punt de vista, el principi de sobrietat és un principi que es remet al sentit del límit i de la mesura, però que s'ha d'interrelacionar i ha de confluir també en el principi de solidaritat i en el principi d'interioritat. En realitat, és una tríada. Igual com els cristians tenim com a referència el sentit trinitari, no?, de la Santíssima Trinitat, en el que està, diguéssim, interrelacionat, interpenetrat, les tres dimensions, Pare, Fill, Espírit Sant, tenim també una interrelació entre interioritat, solidaritat i sobrietat. És a dir, la sobrietat no és el valor testimonial exclusivament, sinó incorporar lleis, drets, que posen límits a l'ambició. I des d'aquest punt de vista és una tríada imprescindible. Sobrietat sense solidaritat no és viable, però solidaritat i sobrietat sense interioritat, sense valors espirituals, sense un sentit de la mística, tampoc tindria.
Dani, estem acabant el diàleg. Tens un text en el que parles de la gratitud i dius que és un autèntic motor de benestar per qui la conrea i per qui rep la seva expressió. Té propietats benèfiques mútues. Anem a agrair alguna cosa d'aquests temps que ens estan vivint. Hi ha alguna cosa per agrair, Dani?
Bueno, en primer lloc, el temps. Som capaços de reconciliar-nos amb el temps? Es fan les hores llargues, insoportables? Tenim la tolerància i la capacitat d'acceptar que no som el centre de l'univers? Som capaços de saborejar la quietud? Som capaços, diguéssim, d'acceptar la gratuïtat i la generositat en les relacions? Perquè l'alegria és l'eixamel de l'amor humà i sense alegria la convivència se pot convertir en un infern. Podem agrair també aquest confinament, aquest parèntesis, un parèntesis en el ritme trepidant, en la societat accelerada que creu que tot és un present continu. Podem agrair també la capacitat de reconèixer en els records que hi ha un rastre de vivents, rastre de molta gent, de gent que ens han lluitat i han donat testimoni durant molt de temps. Els cristians tenim una visió en el Sant Joan, per exemple, quan parlem de l'Apocalipsis. Molta gent intenten traslladar, són profetes de calamitats i del catastrofisme. No únicament estem en l'estat d'alarma, sinó creant un alarmisme i una psicosi i uns condicionaments psicològics que estan justificant el tema de l'autoritarisme o posicions, diguéssim, disciplinàries. No? Els cristians tenim una visió de que l'Apocalipsis vol dir revelació. Revelació de les coses ocultes, de les coses amagades, de molts factors que estaven dissolts, no? I sabem que la revelació es pot posar de que la vida és més senzilla, no? I des d'aquest punt de vista hem d'agrair la capacitat de poder tenir fe i de rellegir la bona notícia de les benaurances, per exemple, no? Crec que pot ser un moment, diguéssim, d'enfortir la fe i reconèixer de que no estem sols. Crec que això pot ser un bon motiu.
Molt bé, Dani. Doncs ha estat un gust tenir aquest diàleg amb tu. Amb Dani Jover, mestre i emprenedor social, hem pogut compartir amb tu la teva visió sobre quina reconstrucció de l'economia es pot fer després del Covid-19 en els micròfons de Ràdio Estel.
Sí, però mira, volia afegir res, una cosa dintre del que és l'agraïment. Volia reconèixer que l'any passat fa 25 anys que va morir en Joan García Nieto. Joan García Nieto, conegut de molts dels oients, jesuïta, teòleg, precursor de Comissions Obreres, va donar una situació en la que li van fer un homenatge a Cornellà al mes d'octubre i plantejava allà que ell va conèixer a Paulo Freire. Paulo Freire va venir aquí per una sèrie de actes, etc. I es va trobar el Joan Nepo, que era el profeta de l'utopia, amb Paulo Freire, que ell parlava de que l'utopia és lo inédito viable. Uh-huh. I va coincidir, va ser un debat molt bonic entre els dos, off the record, fora de càmeres i fora de ràdios, etc., en el que van coincidir de que les persones són éssers d'esperança i no de resignació. La resignació i el pessimisme és un luxe que els pobres no poden tenir. I els cristians som gent d'esperança, malgrat tot el catastrofisme, alarmisme i pessimisme que es puguin inculcar els mitjans.
Doncs acabem amb la memòria agraïda d'aquests dos profetes. Un dels nostres objectius a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeixen el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
El compendi de doctrina social de l'Església diu el número 273. El treball humà té també una intrínseca dimensió social. El treball d'una persona s'enllaça naturalment amb les altres persones. Avui, més que mai, treballar és amb els altres i treballar pels altres. És fer alguna cosa per algú. També, els fruits del treball són ocasió d'intercanvis, de relacions i de trobada. Per tant, el treball no es pot valorar justament si no es té en compte la seva naturalesa social. Perquè si no subsisteix un cos veritablement social i orgànic, si un ordre social i jurídic no tutela l'exercici del treball, si les diverses parts, les unes dependents de les altres, no es relacionen entre elles i no es complementen mútuament, si sobretot no s'associen quasi per formar una sola cosa, la intel·ligència, el capital, el treball, l'activitat humana, no pot produir els seus fruits i, per tant, no es podrà valorar justament ni retribuir adequadament. Allà on no es tingui en compte la seva naturalesa social i individual.
Fins aquí el Llevat dins la pasta d'avui, un programa que impulsem el Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Recordeu que ens podeu escriure per fer suggeriments, aportacions de temes, canvis a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radioestel.cat. Avui us hem acompanyat a les vies de so en José Matosas i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 2:15 de la tarda o bé el dissabte a 1:00 del migdia.